No sempre els anomenats autors de culte, celebrats amb honors de mite, superen l'examen de la posteritat. Llegit el 2019, en canvi, el geni que va ser David Foster Wallace ens continua oferint una visió lluminosa sobre l'espècie humana, ja sigui des del conte, des de la novel·la, des de l'assaig o des del reporterisme. I avui volem celebrar precisament aquest vessant, el periodisme literari, on també va excel·lir Wallace i que ara ens arriba en català de la mà de Periscopi i en la veu sempre precisa de Ferran Ràfols. So aviso la disina diosiva. Avui, per tant, abordem la prosa periodística de Foster Wallace i també d'altres mestres del gènere amb el traductor Ferran Ràfols, amb l'escriptor i professor de periodisme narratiu Miqui Otero, amb l'Anna Vallbona i el Borja Begunyà. I el Joan Lluís Lluís ens portarà el Nicolás Aymerich de Valerio Evangelisti. Avui, des de la Conga, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Saludant el Ferran Ràfols, com estàs?
Bé, molt bé.
Benvingut a Ciutat Maragda igualment. Miqui Otero,
què tal?
Ben tornat, com estàs?
Gràcies.
Borja Begunyà.
Hola, com anem?
Anna Vallbona.
Hola.
I el convidat d'honor, avui celebrant, que a més s'acaba de publicar Periscopi, David Foster Wallace, una selecció d'alguns dels articles i reportatges més interessants traduïts i seleccionats pel Ferran Ràfols, que suposo que també has tingut alguna cosa a veure amb la tria gloriosa, hem de dir-ho, d'aquest títol, no? He ballat breument la conga, encara
sí,
no ho havíem dit.
Sí, vaig fer unes quantes propostes a l'editorial i, tot i que jo tenia molts més dubtes, ells de seguida van veure que aquest era el bo. I, de fet, que vaig fer, mentre anava traduint, cada vegada que una frase m'agradava prou, em semblava prou definitiva i que resumia bé l'esperit del llibre, doncs l'anava apuntant i aquesta de seguida va agradar. I està, bueno, està bé per... També crec que defineix una mica l'actitud vital de Foster Wallace d'intentar sumar-se a l'alegria dels altres, però que duri poc, no?, una miqueta.
L'adverbi marca molt, eh?
Sí, aquest breument, he ballat breument la conga. I és una frase que surt molt al principi de l'assaig aquest, d'una cosa teòricament divertida que no tornaré a fer, que explica la seva experiència amb un creuer. I, bueno, i realment, ara que el veig a la coberta i tal, veig que havia de ser el títol, no? També tenia d'altres títols molt menys comercials del tipus Iniciació a la tristesa adulta i coses així que potser no haurien convençut tant.
Tu comences el pròleg d'aquest llibre exposant una idea que és gairebé un itinerari de lectura, no? Tu que a més has traduït bona part de l'obra narrativa de Foster Wallace, dius, no, la millor porta d'entrada al seu món, no?, i a la seva visió sobre el món té a veure amb, són aquests articles, són les peces periodístiques, no?
Sí, de fet tot això vam fer fa bastants anys amb el Borges un acte a una llibreria de Sarrià i ens van preguntar quina era la millor porta d'entrada per Foster Wallace. Llavors jo vaig respondre als reportatges i després vaig estar tot el camí de casa pensant si aquesta resposta era correcta o no era correcta. El Borges va respondre una cosa molt més complexa que la meva.
Que no recordo.
I aleshores, buscant la manera de justificar-ho, vaig adonar que Foster Wallace és una intel·ligència bastant enlluernadora, és molt divertit, però moltes vegades aquesta intel·ligència gira cap endins d'una forma que pot ser força dolorosa, com passava una miqueta amb l'antologia de contes, que jo recomano moltíssim, però que hi ha contes que són... arriben, toquen os, no?, moltes coses. I en canvi, el reportatge, ell dirigeix la seva intel·ligència cap a la realitat i, per tant, el que tu veus és com analitza de forma molt brillant una sèrie de coses que tu coneixes i el resultat és molt més fàcilment digerible, segurament, i més divertit, més... més fàcil com perquè et presenti quina mena d'intel·ligència té l'autor, quina mena de prosa té i el puguis començar a conèixer. Evidentment, a mi m'agrada Foster Wallace prou com per dir que qualsevol porta d'entrada és bona. També vam fer fa 7 anys L'escombra del sistema, la seva primera novel·la, que em sembla una porta d'entrada molt bona, també. Però vaja, sí, crec que els reportatges tenen aquest avantatge, no?, que no has de compartir tant segurament aquest joc ell presenta tan hipercerebral, sinó que riuràs molt veient les seves disseccions, i a la vegada és un llibre que parla molt de tristesa, de desesperació, etc.
També ho dius d'una manera molt gràfica, diu: no cau en el reportatge Foster Wallace, no cau en els abismes de l'autoescrutini.
Sí, perquè és que, clar, traduir és bastant diferent de llegir. És llegir molt profundament, però llegir moltes vegades, llegir molt a poc, i llavors t'adones més de certes coses. Jo, traduint els contes, va ser una experiència molt intensa, molt, molt gratificant, però moments en què la foscor d'algunes pàgines m'afectava, o sigui, físicament. I llavors, aquí jo hi reconec exactament les mateixes eines, la mateixa intel·ligència, però aplicada d'una manera, doncs, que el no anar endint, això, no haver-hi autoescrutini, perquè no arribes a veure com ell es pot arribar a detestar en alguns moments o no, que és el que jo crec que indueixes bastant en altres pàgines. Jo no sóc gens de fer interpretacions basant-me en la vida de l'autor, però moltes vegades llegint certes coses les veus de forma tan intensa que no pots evitar pensar que són allà, no? Uh-huh. I llavors, clar, és aquí els reportatges t'ofereixen una altra cosa, i també a la vegada t'ofereixen aquest doble vessant de Foster Wallace, que és aquest analista molt brillant, i a la vegada també és una mica un moralista, no? És algú que segueix a John McCain, el candidat republicà a les eleccions, bueno, les primàries del 2000, i treu conclusions sobre la política i tal, que en alguns moments són gairebé d'una ingenuïtat, com si, no, t'entendreix, no? Perquè al final parla del mal que fa que ens polítics ens menteixin. Vull dir, això sembla que tots ho tenim molt assumit, i a la vegada, doncs, ell és capaç d'arribar-hi per uns camins que fan que aquesta obertura final o aquesta ingenuïtat final, doncs, no, estigui ben molt ben protegida, perquè també és un escriptor que es protegia en moltes capes, no? És una miqueta això. I per mi és una porta d'entrada molt bonica. He intentat que el llibre sigui, perquè la tria és meva, com he dit abans, he intentat que el llibre sigui molt representatiu del que pots trobar en reportatges. Ell, evidentment, va fer 3 llibres i, per tant, n'han quedat de molt bons fora, però crec que tots els que hi ha justifiquen la seva inclusió.
No, i a més a més hi ha temps encara, si voleu fer-ne una segona part o així, però que tots ells, també en el moment del pròleg, Miqui diu al Ferran, diu: home, s'inventa gairebé un subgènere del periodisme narratiu que és el reporterisme de fires, no? Que és una cosa que podríem també incorporar, però és igual, sigui una campanya electoral o sigui la fira del Llamàntol, no? Sí. És aquesta manera de...
O la fira del testicle, que el Panàmic té una crònica sobre un festival eròtic i tal, al·lucinant. Un lloc que es diu la Fèria del Testículo, que també és bastant ressenyable, sí, sí. A mi m'agrada molt la selecció, havia llegit els textos abans, però em sembla que està molt ben triada. M'agrada molt el títol, realment, perquè la conca és aquell moment que tindràs vergonya, et sumis o no et sumis. Segurament la millor opció és sumar-te, però no sé ni el primer ni l'últim, com tota la vida, i crec que és una mica el que traspua el títol, no? Aquest sumar-te molt breument a la conca per sentir-te ridícul i viu a la vegada, que és la mateixa cosa, no? I a mi m'agrada, en tots els textos, m'agrada molt el primer, que és el seguiment de Roger Federer a Wimbledon, i m'agrada perquè el mateix Foster Wallace parla dels moments Federer, no? Mm-hmm. I diu que, bueno, l'objectiu, el propòsit de l'esport d'elit no és mai l'art, però que els esportistes d'elit acostumen a comportar-se o a moure's amb un art, no? I aquests moments Federer, aquests moments que tothom, que són els moments Messi, aquests moments que no saps ben bé com explicar, que són com un miratge, no? Que tenen una elegància, una economia de moviments, una cosa que es pot aplicar al ritme d'un text, també. Aquests moments Federer són els moments Foster Wallace que jo veig en molts moments d'aquesta selecció, no? Moments que no t'expliques ben bé com ha arribat a aquest nivell de punxa còmica o reflexiva o analítica, no?
Hem de dir que l'altre, que no és Federer, és Nadal, i això és Wimbledon, i és una final,
sí,
també.
Sí, graciós com tracta el Nadal, no? Com una mena, sí, sí, de villano, de la Marvel, no? Com tot el que no li agrada.
Introdueix la paraula mesomorf, que vaig haver de buscar al diccionari, vull dir musculós.
És molt graciós on es fixa, sí, i això és realment el que és el periodisme literari, no? La capacitat d'emparaular la qualitat de l'experiència. Això no, només es fa en bona literatura. I és molt bo. Ell es fixa, vull dir, ara reproduïa un intercanvi de cops, però ja es fixa on s'ha de fixar un cronista, que és en com el Federer dobla la jaqueta perfectament sobre la cadira, no? I per contraposició al Nadal tenim tota sèrie de tics realment
inhumans. Sí, la cinta, el cabell, no? I segurament és un dels textos que epitomitza millor aquesta idea del detallisme gairebé obsessiu, no? Perquè és capaç de descriure com una bola, com la pilota queda flotant en l'aire, no? I la reacció, un braç... És una prosa càmera lenta, no?
Sí, són exercicis d'estil, en realitat, tot el que fa. Sí, sí.
Clar, i a més jo diria que una de les coses que m'ha sorprès molt d'aquest reportatge és aquesta idea que és del detallisme descomunal, obsessiu, fins a uns límits que jo crec que es veu més en d'altres, potser en d'altres reportatges, fins a límits que la teva paciència queda pràcticament exhausta. Però a més, penso que, o sigui, que hi ha molta cosa d'exercici d'estil, sí, en la contraposició que comentàveu, Federer Nadal és magistral, però a més hi ha una descripció molt acurada del joc del tennis. Uh-huh. És a dir, que després, jo no ho sabia, però després ja entens que ell ha jugat a tennis per un altre reportatge o per un altre article, i entens que realment i en sap de tennis molt, però com arriba a descriure el joc tenístic és d'una precisió que va molt més enllà del que es fa habitualment a les cròniques esportives. Sí. I això aplicat, si ho apliquéssim al futbol, doncs també seria el mateix, no? I aquest punt m'ha semblat molt interessant, perquè en realitat és com molt... És a dir, és molt rigorós al mateix temps. Uh-huh. No perd gens de rigor fent tot això.
I en el cas concret d'aquest reportatge, d'aquesta crònica, no perd tampoc l'agilitat del text. Vull dir, descriu molt bé el joc del tennis. Però, per exemple, un altre llibre, per seguir amb el subgènere aquest, molt clar és l'Open de Lagassi, que va fer el Moeringer, que és un gran escriptor. A mi la seva novel·la, El bar de les Andes Esperanzas, m'encanta, realment. Però trobo que en aquest altre llibre, per exemple, l'ambició, diguem, de descriure d'una manera puntillista cada partit fa que la lectura es torni absolutament tediosa, cosa que no passa, crec, amb el reportatge del Foster Wallace, no? No.
També crec que el tenis és un lloc privilegiat perquè ell parla d'un altre dels temes que més l'amoïnen, no? Que és el talent. El talent, quina importància té realment el talent a la vida d'una persona, no? I llavors, clar, Nadal i Federer, tot i que evidentment tots dos són molt talentosos, representen una miqueta el guerrer i l'artista, l'individu tocat per la vareta màgica i l'individu que arriba allà...
Sí, Messi Cristiano.
Una miqueta és això, no? I llavors, té un altre text que no vaig incloure, que parla d'un tenista que es diu Michael Joyce, que no va arribar a ser mai gran cosa, però que ell el segueix durant les fases preliminars de l'Open dels Estats Units de no sé quin any. I llavors també parla molt del drama que suposa ser tan bo amb alguna cosa per ser dels 100 millors del món, però que en el fons no siguis prou bo. Uh-huh. I llavors és una cosa que el preocupa molt. Ell té molts textos en Foster Wallace que en el fons van sobre la intel·ligència, sobre el talent i sobre com això és una arma que girada en dintre pot fer molt de mal. I clar, jo crec que la meravella que ell experimenta davant de Federer, no? Compartida per molts, per mi mateix, al final és això, és aquest punt d'enveja de dir si quan tot quadra, al final el resultat és aquest. Uh-huh. Però a la vida real, a la vida dels altres, fins tot Foster Wallace, que té un talent descomunal, al final no tot sempre quadra, no?
Però és exactament el tipus de relació que té la pel·lícula del Foster Wallace amb el periodista que li envien. Mm-hmm. Per fer. És exactament el tipus d'enveja que sent el David Foster Wallace pel Federer, és el mateix que sent el tio que està fent el reportatge sobre el Foster Wallace, és a dir, la cosa de l'artesà que vol ser molt boia o que treballa molt però que no arriba a la figura del geni. I en aquest cas ell opta clarament per donar-li més llum al geni, però en altres casos hi ha altres escriptors que el que fan és parlar molt millor encara de la figura limitador, de l'artesà. Vull dir, jo recordo ara, per exemple, les reflexions de Patricia Highsmith als llibres del Tom Ripley, on ell defensa que l'imitador realment té un doble mèrit, perquè assoleix, els cims del geni de veritat i a més s'ho ha currat molt més. No?
Hi ha un conte que es diu Un altre pioner, que surt a l'antologia de contes que vam fer fa un parell d'anys, que és sobre un nen que és en una tribu mig del bosc, que sempre diu que sempre l'encerta, és un nen que té el poder de la profecia. I llavors hi ha com tot el procés en el qual doncs, el posen en una tarima, tothom li pot fer una pregunta a l'any, i llavors i en canvi com això al final acaba generant un gran cataclisme. No? I al final jo trobo que és un dels temes aquests, que això és una cosa bonica dels autors, que al final tot sempre s'entrellaça, no? A qualsevol text seu hi trobes detallets dels altres textos. I aquest és el subtema del talent, per exemple, és un tema que hi apareix moltes vegades i que crec que els que ja coneixen una mica l'autor doncs estaran contents de trobar.
Borja, Foster Wallace, ja empedreït.
No, estava escoltant tot el que dèieu i sí que hi ha una... Veia que tota l'estona estem tocant una de les característiques de Foster Wallace que em sembla més curiosa, que és que com aconsegueix equilibrar pols molt oposats, no? És a dir, és un paio que a més ve És a dir, que et pot fer un llibre sobre la idea d'infinit a partir de Cantor i moure's amb la matemàtica, diguem-ne, més aviat complexa, que a mi se m'escapa completament i en el qual ell el veus absolutament còmode. És a dir, és un individu que té una capacitat d'abstracció admirable, però que alhora treballa contra aquesta capacitat d'abstracció per baixar-te a la terra i fer-te veure, no sé, ara pensant en el text d'alguna cosa teòricament divertida, fer-te veure doncs, com el suc, no? El greix de tots els filets que han estat cuinant el creuer, doncs, com el llancen o com l'acumulen, com l'omplen, diguem-ne, cubells d'aquest suc, d'aquest greix, d'aquest... És a dir, té una... combinen, per exemple, aquesta doble dimensió de l'experiència, no? Que és tot el treball abstracte o d'abstracció amb tot un treball d'una visió concreta, que dèieu abans, detallista, absolutament arrapada, no? A l'experiència de manera admirable, també. També combina aquesta qüestió d'una intel·ligència que és tant, no? Una eina per entendre el món i una eina per definir-se a si mateix, com alhora el gran problema que també travessa molts dels seus personatges, no? Abans d'entrar comentàvem el conte de la persona deprimida, que està a les entrevistes breus, com precisament aquest, un dels exemples potser més aconseguits i més radicals d'aquesta intel·ligència que és tan conscient de si mateixa i tan conscient de la seva consciència i tan conscient de la seva consciència de la seva consciència que acaba absolutament aclaparada, paralitzada i ofegada, no?, per totes aquestes capes de metaconsciència. És a dir, sí, una de les coses que a mi sempre m'ha fascinat de Wallace i que es troba, com deies molt bé, Ferran, no?, en tot el que escriu, sempre són aquests pols que mai s'acaben de sintetitzar del tot. És a dir, tens les tèsis, tens les antítesis, però no tens una solució equilibrada, final, harmònica, no? Llavors, clar, una de les qüestions de l'experiència de lectura de Wallace, almenys per mi, és veure com tots els seus textos estan sempre estirats, estan tensionats, no? I que potser explica el que deies, Mica, abans de com els textos també avancen tan bé, no? A banda de l'ofici i el talent narratiu, també són textos que estan sempre carregats, sobrecarregats d'una energia que realment no saps d'on ve i que em sembla absolutament admirable. És a dir, sobretot en les cròniques, tens la sensació que aquest paio, vagi on vagi, és incansable. Agafa un objecte, Nadal, Federer, agafa la cerimònia de lliurament dels premis de porno, no? La indústria del porno nord-americana. Se'n va a la Fira del Llamàntol, se'n va on va, agafa un objecte i no para fins que l'esgota. I aquesta energia em sembla absolutament admirable. És a dir, tinc la sensació que, com el periodista abans, s'hauria aturat uns quants passos abans, no? És a dir, bueno, sí. Ja he fet una reflexió aquí, jo ja ho he representat, ja ho tinc fet.
I una promiscuïtat i una cosa omnívora que tot li interessi d'alguna manera, no? Mm. El Courbonnegut, per exemple, abans de ser novel·lista, l'enviaven a fer cròniques esportives. Li van enviar a cobrir una carrera d'hípica a Indianapolis i el tio va tornar amb la frase... el cavall ha saltat de puta valla, no? Perquè no li tenia cap interès en fer la crònica esportiva d'aquell event, no? I en canvi veig anar al Foster Wallace i amb altres, no? Aquesta cosa omnívora i molt ambiciosa i molt humanista, també, de ciències, de lletres, no? D'explicar la realitat en totes les seves dimensions, no? Quasi.
I que sempre fa un viatge que és explicar-me aquesta realitat, que a més ell crec que és en una carta que diu que escriure sobre la realitat és molt difícil perquè n'hi ha tanta. I llavors sempre fa aquest viatge d'escriure la realitat de forma molt imaginativa, amb unes imatges, amb unes comparacions, etc. I al final normalment sempre fa aquest gest enrere de i això què significa? I tot això per què està aquí? Aquest creuer, quin sentit té que estiguem 1.000 persones aquí dintre, a la disco no sé quina, assenyalant la bola de mirallets, etc. No? I llavors és aquest... doncs és una mica el raonament essencial que he volgut reflectir en la tria, és aquesta manera de sempre, al final, anar cap al sentit final de les coses. I això és una cosa que per exemple, jo, Foster Wallace, em vaig adonar un dia en una presentació a una llibreria, que és d'aquests autors pocs que he traduït i que sempre em parlo com si els hagués de defensar. En aquest cas és evident que no cal, perquè ja estem una mica a favor tots, però realment sempre vas perquè sempre perceps com una mena de crítica a l'aire, que és, doncs, això és pirotècnia, no? Això no té fons, això no, és només doncs, un desplegament de recursos per enlluernar. Això és la postmodernitat entesa en el pitjor sentit que aquí s'acostuma a tenir una idea una mica falsa, que és la postmodernitat, o molt simplificada. I al final, no, al final és algú que sempre vol una cosa molt essencial, molt humanista, és la paraula, i que era bé això, era bé ingenu, era molt de nen petit, de dir, sí, però al final hem de veure si això, què aporta, què significa, en què ajuda el bé global. I aquesta cosa, que això no es diu mai, trobo, però hi és present. Ara, evidentment, això, explicat així, pot semblar excessivament simplista, i el que fa és cobrir-ho de 1.000 capes de joc, i d'anàlisi creuat i molt fascinants per mi.
Bueno, aquí Foster Wallace tenia una qüestió que a mi sempre m'ha fascinat, que és, jo crec que també és una no sé si va passar a Ferran o els que l'heu llegit molt, aquesta experiència que vas fent quan topes amb Fosterwallace i vas entrar, no? Clar, el primer amb què topes és aquesta pirotècnia, aquestes capes, aquesta brillantor constant, no? Pàgina rere pàgina, que sí que és molt explícitament postmoderna en el seu millor sentit, no? De fer-se càrrec d'una experiència que és la nord-americana, que ja ho és en si, no? D'excessiva, aquest excés de realitat o de postmoderna. Però després sí que vas topant amb aquest fil que ho travessa tot i que ell explicitava les seves converses, aquest volum de converses que em sembla que va recopilar Pálido Fuego, que són un conjunt d'entrevistes, no? Una i altra vegada en aquestes entrevistes ell insistia en que la tasca de l'escriptor és precisament intentar explicar en què consisteix ser ésser humà ara, entenent que això no ha estat sempre el mateix, és a dir, que no ens podem agafar certes idees de moral o d'individu del Renaixement o del segle XIX, sinó que aquesta pregunta s'ha d'anar actualitzant. No només què significa ser, sinó com ser-ho, no? O, en un altre capgirament, sempre deia com pot ser que sent tot tan cínics i tan metacínics i tan degradats i que ja no creiem en res, com pot ser que segueixin donant-se moments d'humanitat, no? Aquestes dues preguntes, deia, són les preguntes de l'escriptor. I per això, jo crec que amb això que deies la postmodernitat, per això ell es distingia de tota la generació que van esclatar una mica abans d'aquell comencés a publicar, que era la del Bret Easton Ellis, la Tamayanovitz, del McInerney, tots aquests, que ell anomenava, també jo crec que bastant verinosament, els mestres del realisme catatònic, no? És a dir, minimalisme o realisme catatònic, ara no recordo. Però els apuntava justament a dir, bé, està molt bé que digueu que l'ésser humà és un sac putrefacte sense valors i que ja està entregat al cinisme, però un cop això s'ha constatat, què? No n'hi ha prou en passar-se 20 anys de carrera literària constatant això. I aquest gir d'intentar sortir d'aquí, retornar una pregunta sobre l'ésser humà, és característicament i quintessencialment Fosterwallace.
Sí, sempre és com, vull que entre tu, lector, i jo, escriptor, hi hagi un moviment de comunicació veritable. Però si recorro a fórmules excessivament gastades, aquesta comunicació no es produirà, perquè les paraules estan gastades, les paraules, la paraula relació, la paraula amor, qualsevol paraula està tan gastada que no vol dir res, és un cliché. Doncs com puc aconseguir alguna cosa que al final vagi a parlar d'aquests temes sense caure en el cliché? I al final tota aquesta elaboració és força complexa. I al final és això una mica, per mi el viatge de Fosterwallace és això. No és explícit en cada text que llegeixes, però hi és sempre. I llavors al final crec que és una mica la lectura creuada de molts textos on et porta una mica a conclusió.
Clar, jo diria que a més enllaçant amb aquesta idea de la conclusió, no? Que a mi sí que m'ha cridat molt l'atenció en aquests textos que veies aquesta idea del que deies d'intentar treure alguna conclusió, d'arribar a algun lloc, amb tot aquest magma de llamàntols o el que sigui que va avançant al mateix temps, intentar arribar a alguna banda, no? I en aquest sentit apel·la constantment al lector, no? I veus que l'està com conduint cap una banda i una altra. I jo crec que justament és aquesta idea d'intentar arribar a alguna conclusió i no exactament de convèncer-lo, però de que faci amb ell tot el recorregut de pensament seu, que va a tota velocitat i per molts llocs, que és el que fa que no passi pels llocs tòpics, no? I torno a l'exemple de la Fira del Llamàntol perquè em sembla que funciona, és a dir, qualsevol persona i qualsevol oient ara mateix pot pensar, hosti, me'n planto una fira del llamàntol, què vaig a fer, no? I qualsevol periodista em podria treure una crònica més o menys acolorida, amb les brometes més o menys tòpiques, fins i tot. I en aquest mega reportatge que fa, ell defuig absolutament el tòpic i es tira, no sé, 2 hores parlant de si els llamàntols realment existeix el maltracte animal quan els bullen i tot això, i la descripció que fa fins a l'extenuació, de nou, les notes a peu de pàgina, que això, aprofito per fer una nota a peu de pàgina sobre les notes a peu de pàgina, però realment com juga amb això, que em sembla un element com molt poc periodístic i que l'introdueixi em sembla molt divertit, no? Perquè juga fins a l'extenuació també, però t'atrapa i et fa llegir al mateix temps les notes a peu de pàgina perquè hi ha informació interessant, no? Sí, que hi ha estones que dius, la mare que el va parir el tio, perquè està jugant amb tu i et fa anar a la nota de pàgina quilomètrica. Però, tornant al llamàntol, penso que el joc que proposa és interessant perquè et sorprèn què acaba veient a la Fira del Llamàntol. O en el cas del creuer de luxe, et sorprèn que si tot el que acaba veient, tot inclòs la conga de la qual acaba participant, no? És a dir, el aconsegueix no passar pel camí habitual, i això, quan es fa crònica, quan es fa reportatges, és d'allò més difícil, no? I sovint, justament, l'intent de no passar pel camí habitual acaba produint cròniques... Sí. Prototípiques, no?
En la línia del que dius, o sigui, tornant al llamàntol, un cop més... també és que de vegades les seves cròniques les guia la mirada i la pregunta que faria un nen. Els nens fan preguntes molt fàcils que acostumen a tenir respostes complicadíssimes, no? Llavors la pregunta és, el llamàntol pateix quan el poses a l'olla?
Sí, realment, és molt directe.
Fins a quin punt pateix?
Llavors, molt directe i molt lúcid, en aquest sentit. Sí.
La cosa obsessiu-compulsiva d'un nen que vol realment saber si el llamàntol cridaria, si pogués, i un cop ho feu, doncs, els que mengeu el llamàntol realment ho heu pensat i us és igual o no ho heu pensat. I va guiat, de vegades, per aquesta mirada aparentment ingènua del nen, cosa que s'aplica també a altres coses que hem parlat i que comentava el Borja, com per exemple aquesta cosa de no donar per fet el significat d'algunes paraules. Hi ha paraules que s'han utilitzat molt, hi ha la idea aquella de que hi ha paraules que s'han fet servir tant que són com les monedes que de mà en mà perden el dibuix, perden el trucalat, no? I això ho fa, per exemple, en la peça sobre el McCain, no? On parla d'honor, de valentia, de termes absolutament solemnes, no?
I a més...
que ell els explica des d'un punt de vista, si vols, post-cínic o post-irònic en relació a la generació anterior que comentaves tu, Borja, no?
No, i en aquest cas del McCain em parla d'una manera que no t'esperaries, no?
Sí.
Que no... I d'inici ell ja diu el què sobre la seva posició, sobre...
Per què l'obliga, el Rolling Stone? Perquè deu pensar, ostres, quedarà com un republicà.
Exacte, no? I sobre els possibles prejudicis que pugui tenir el lector, ja els desmunta d'inici i a partir d'aquí parla d'una manera absolutament això, sorprenent o no esperable del McCain.
Mm. És que una de les coses que jo crec que a mi em va interessar també més de Foster Wallace, és que sempre, amb el que apunteu del llenguatge, no? Moltes de les seves operacions d'escriptura tenen a veure amb operacions sobre certes idees, sobre certes paraules. De fet, tot el rei pàl·lid, ara que comentaves aquest treball amb honor i valentia, tot el rei pàl·lid sortia, i ell ho explicava més o menys així, sobre una reflexió de l'heroïcitat. Què significa ser un heroi? És a dir, clar, la gràcia o almenys la genialitat de Foster Wallace és que troba aquesta heroïcitat redefinida en els que gestionen a no sé quin edifici perdut de no sé quin espai del Midwest, els individus, centenars d'individus que gestionen les declaracions d'impostos de tots els Estats Units. No? Uh-huh. Aquest individu que es passa la vida movent, no? Formularis i que no surt d'allà en 24 hores o en les hores que facin falta, aquest individu és... encarna una mena d'heroïcitat que no encarna necessàriament l'individu extraordinari, no?
Clar. Sí, de fet, en tots els contes jo el que veig és una mena de desafiament constant cap a la interpretació imposada de les coses. I això està, per exemple, molt clarament en el del creuer, on ell diu, no és que et venin la fantasia de diversió, és que et diuen com has d'interpretar aquesta fantasia. Hi ha un paral·lelisme molt xulo entre això, entre la diversió obligatòria del creuer i també com juga amb els sentiments, com imposa l'emoció o la rialla al llenguatge publicitari, no? I em sembla que això està... aquest desafiament al relat oficial o a la interpretació imposada està a quasi totes les peces que hi ha en aquest llibre.
Exciting and new. És amb el contrast entre forma i fons, no? És un tot dissenyat per l'entreteniment. Ell també parla obsessivament de cuidar-se, relaxar-se, que són coses que compareixen constantment en la informació que donen al creuer. I això que deies, Miqui, de la buidor semàntica, de com les paraules es van exhaurint. Hi ha un moment determinat que diu, si no fos perquè ja no, pràcticament no vol dir res, la paraula desesperació, no? I fa una narració, un paràgraf meravellós sobre què vol dir estar, sentir-se angoixat i desesperat en un entorn on tot està prefabricat per tot el contrari.
Sí, ve a dir que no fa servir la paraula desesperació com qualsevol altre. Estic fent servir amb tota consciència que és l'única paraula per parlar del que estic sentint en aquest moment. I això que hagis d'avisar el lector de dir faré servir una paraula, però que la faré servir de veritat, també vol dir alguna cosa sobre l'evolució del llenguatge i de nosaltres com a consumidors de ficció i de llenguatge i fins a quin punt... També hi ha un assaig molt llarg que pot semblar que està una mica datat sobre la televisió, no? Aquest que es diu Unibus Plurum, i realment en alguns parla d'un capítol de cor obert que te l'explica en un fil per randa i tal, però trobo que a mi em feia pensar molt en molt bé, d'aquí potser hem passat 20 anys aquest assaig, o 22 o 23 anys, i la televisió, com ell explica, com a l'any presidencial de les cases, potser la vida de la gent de menys de certa edat ja no és així, sinó que, però bueno, tens Twitter, tens les sèries a Netflix, i això segueix sent un devorador de temps, un interpretador de realitat, i llavors crec que és la continuació, no? aquest assaig que, en certa manera, per mi, té alguns elements datats, en canvi té reflexions que són vàlides, les extens una miqueta més.
Sí, en el cas concret aquest, jo crec que sí que no és que hagi caducat el discurs, però sí que trobes a faltar aquesta mirada del Foster Wallace ara, perquè hi parla de la necessitat voyeur de mirar sense que et mirin, que és una cosa que presideix la vida de l'escriptor, i ara ha canviat absolutament aquest escenari amb les noves pantalles, perquè el consumidor té un rol no només actiu, sinó protagònic, i de vegades egomaníac, pràcticament, on tothom vol ser el personatge principal de la seva ficció, que és la seva vida, que ens explicarà a tots, vulguem o no, no? I l'anàlisi del tedi, de l'oci, etcètera, etcètera, el Foster Wallace era el d'un consumidor passiu davant d'aquest element, com deies, presidencial, que era la televisió per tota la família, no?
Sí. Que de fet, una miqueta el vaig incloure pensant que voldria llegir la versió nova d'aquest assaig, no? La que faria ell ara, o la que pugui fer qualsevol altre que s'hi llenci. Perquè és això, però jo crec que el consumidor passiu continua existint en bona part, o també pot ser el senyor de Twitter que es diu la caputxeta vermella i es dedica a interactuar amb la gent que afecta la seva vida, però sempre cobert, no? I, bueno, tens aquesta falsa sensació de que puc realment interactuar, però al final...
Sí, és un altre tipus de facilitat.
Sí, no sé, seria molt interessant entrar-hi, a fons.
A veure, hi ha una cosa en aquest assaig que potser també ha estat... Que, d'una banda, la part que potser ha datat més té a veure amb la tecnologia, òbviament, no? Que reflexiona sobre un tipus de tecnologia que reflexiona o que representa la realitat d'una manera. I, per tant, no t'introdueix o t'imposa una relació intersubjectiva. Però després hi ha la qüestió de la ironia, que això sí que em sembla una de les qüestions meravelloses de Foster Wallace, que és un individu extremadament irònic, però que també aconsegueix una mica amb el que dèiem abans del llenguatge, no? Semblaria que Foster Wallace és algú que va girant les paraules dels altres, i en canvi, en aquest assaig, una de les coses que a mi em semblava central és que gira sobre un dels protocols que ell fa servir, que és el trop de la ironia com a manera de resistir totes aquestes interpretacions imposades, o com a manera de construir un espai de crítica a tot aquest discurs hegemònic, doncs, celebratori i espectacularista dels Estats Units. Clar, el moment en què ell gira i diu ei, però què fem amb la ironia? Encara serveix per això o no? O s'ha institucionalitzat? O què passa quan la ironia ja és el llenguatge mateix que fa servir un anunci de Fanta? O el Late Show del Carson,
I
no?
Quan, i quan el 50% dels tuits que llegeixes ja són sempre irònics. Per tant, sempre hi és un comentari sobre la cosa que ja no és percebuda.
Aquest fil del text sí que em sembla molt actualitzable, que de fet un assaig d'anagrama que va publicar-se fa poc del Santiago Hershunov, si ho pronuncio bé, també discutia amb Foster Wallace des d'aquí, de dir, bueno, què passa amb la ironia, una mica amb el que deies abans, quan la traslladem o com s'està practicant ara a les xarxes, no? Té un potencial, que torna a tenir aquest potencial subversiu, sí o no, no? És a dir, com l'estan utilitzant aquests usuaris? És la mateixa utilització que Foster Wallace veia en la publicitat o en la televisió, o té algun altre gir, no? Algun altre ús? Com a mínim, com a debat, crec que és molt, molt interessant, i si llegiu l'Unico Explora'm, complementar-lo amb la discussió del Hershunov crec que val molt la pena per veure essencialment què estem fent nosaltres, a més, en la literatura catalana, que som i encara seguim creient en el mantra de la ironia com a principi que ens protegirà de tot, no? Tinc la sensació que aquest debat sobre si la ironia és o no efectiva aquí no ha acabat d'entrar i que ens convé moltíssim.
Ironia on, es diu.
Ironia on, exacte.
No, i en el cas de Foster Wallace sí que diria que a mi em va sorprendre justament per això, no? I que és segurament l'altre constant d'ell de val, jo vaig per aquí, però no tinc cap problema en ensenyar les paradoxes, encara que m'esquitxin. I una d'aquestes paradoxes és el de la ironia, no? És a dir, en bona part dels reportatges veus que són, i tornem-hi amb els adjectius que poden ser mal interpretats, però són desenfadats, en el millor sentit de la paraula, lliures, perquè la mirada seva és absolutament alliberada de tot o s'ha apropiat de la seva pròpia mirada i la vol fer anar per on vol, però al mateix temps hi ha una part d'ironia que jo diria que té la gràcia que està carregada de significat, no? I que no és una ironia criticaire que vagi a la crítica fàcil, que haguera pogut ser... És que el del Llamàntol m'ha fet molta gràcia, no? Però que en el cas de la Fira del Llamàntol haguera pogut caure molt fàcilment amb una crítica bàsica i ja està, no? Però és una ironia que tampoc se n'en fot de la gent, al contrari, no? Ni, és a dir, i aquest punt de contingut, de contingut real que hi ha en la ironia, segurament és el que el salva, però és molt interessant que després es faci les mateixes preguntes sobre que la ironia no ho és tot, no?
Bueno, que la ironia és molt efectiva com a element destructiu de discurs, però no com a element constructiu de discurs, no?
Ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare in mezzo al fumo di questo vapore di questa vacanza in alto mare.
No se n'en fot i de motius li en sobren, diguem-ne, perquè el del creuer, el Nadir, és un dels llocs, és una radiografia segurament més devastadores de l'homo turisticus, no? com a espècie. Vaja, que ha d'acabar amb la resta, no? I en canvi és...
També se l'aplica molt a si mateix, que és una cosa que m'encanta i crec que a tothom li agrada, que és la seva explicació breu de la derrota que pateix jugant a escacs amb una nena de 9 anys, per exemple. És una pàgina,
que sembla un monstre.
És una pàgina gloriosa, perquè ho visualitzes tot perfectament, no? I llavors, clar, la humilitat i això que suposa amb algú tant que dona aquest valor a la seva intel·ligència, tot plegat, doncs que una nena de 9 anys i que a més al final se'l miri volent dir em pensava que seria més difícil, no? Vull dir que,
no. O triomfar en una disciplina que no li importa a ningú, que és el que li passa amb el ping-pong, que és l'únic jugador del creuer que sap jugar al ping-pong, però en realitat ningú, tots estan jugant a darts i a ningú li importa, que es podria fer un paral·lelisme amb ser molt bo en la literatura i que ningú li importi a la societat.
Tot i així, l'única partida que perd justifica que hi havia un vent una mica de creuat o que no sé què. Que
una mica estrany, perquè després hi ha el capítol on diu que ell juga bé si hi ha vent i si hi ha...
Sí, sí,
exacte. No, i que a més, jo penso que incidint amb la idea aquesta de la pròpia paradoxa, no? Ell en molts moments treu a relluir la seva americanitat i els problemes d'identitat amb la seva cosa americana, no? I crec que tant parli del ping-pong com de la ironia o el que sigui, si sovint hi ha aquesta mirada d'intentar mirar el món i explicar com és aquest país on visc i com sóc jo, no?
I on és aquesta paradoxa? Té un altre llibre molt bo que és sobre el hip-hop, sobre la cultura, sobre el rap i la cultura del hip-hop, i l'explica des de la mirada d'un universitari blanc que es veu caminant com un negre pels carrers i xocando esas cinco, no? I com pot ser de ridícul això, sí. I des del self-deprecating, des de l'autoironia, etcètera, fa una anàlisi brutal.
De fet, diu que el seu rival, també diu que el seu rival de ping-pong, en el creuer, que sembla que pateix la il·lusió de que és negre, no? Perquè per com contesta, sí. Com respon i tal. També té un assaig que m'hauria encantat fer i que espero que pugui poder-lo fer en algun moment, però que era molt específic, que parla sobre l'aparició d'un nou diccionari, que aquí no està al llibre, que va sobre l'aparició d'un nou diccionari anglès i per què aquell diccionari és una obra mestra de lexicografia i tal, i fa tot aquest ús d'explicar que tothom et jutja per com parles, que això de que no jutgem a ningú per com parles, que cada cop que fas una frase dones moltíssima informació sobre tu i tal. Llavors, jo crec que d'una banda ressonava moltíssim en el món català, on tan important és la llengua i com parles i llavors les batalles entre els puristes i els no sé què i els no tan puristes i crec que d'una banda era molt interessant, d'altra banda és veritat que clar, el fet d'haver de partir sempre d'exemples en anglès, doncs bé, vaig pensar que ja el faria més endavant, no? Però és un assaig que valdria la pena en algun moment poder-lo fer.
Mestre en el estagisme i mestre també en els discursos, no? Perquè té el de l'aigua, no? Que també has traduït.
Sí, moltes idees que hem dit aquí, molt despullades, no? Sobre què significa ser una persona avui en dia, i llavors fa aquest exemple d'aquesta imatge de la cua, d'estar a la cua del supermercat, i en aquest moment, el moment en què tu, en comptes d'enrabiar-te perquè no avança, doncs ets capaç de pensar que potser hi ha hagut un problema, que potser la persona que t'està tenint valenta perquè li passa no sé què, doncs això, llegir serveix per això, no? És un text molt interessant, és un text molt més ambigu del que crec que s'acostuma a dir, és a dir, jo fa unes transicions a vegades com si això ens porta aquí, que seria molt discutible, però que és molt interessant com a contraposar això amb que sembla les novel·les, per exemple, no? Amb aquests edificis de centenars i centenars de pàgines, i aquí és com si quedés dient doncs, una mica la decantació extrema del seu missatge. I és molt interessant. De fet, és el llibre, crec que és el llibre que ha funcionat millor dintre d'això, tot i que he de dir que l'aposta de Periscopi per fer Foster Wallace en català, que no era fàcil perquè en castellà es va fer en el seu moment, es troben els...
2002, més o menys em penso, que van començar a sortir traduïdes per Javier Calvo a Mondadori.
Que a més vol dir que avui en dia es troben a butxaca, molt bé de preu, etc. Llavors, de fet, en el fons va ser una mica una aventura de com ens ho fem per poder fer Foster Wallace en català, i realment hem anat trobant, a partir de les compres del sistema, després l'aigua és això, el camí per anar fent, anar continuant l'aventura aquesta d'anar-ho...
Prova d'aquest èxit són les 4 edicions de l'antologia de contes, les 3 de l'escombra del sistema i les 3 també efectivament de l'aigua, és això, no? De manera que efectivament Periscopi l'han saltat amb aquesta aposta. Miqui, tu ets professor del màster de periodisme literari a l'Autònoma i escrivies un dia un article que em va divertir i em va interessar molt a la vegada, fent un paral·lelisme amb el món del jazz, no? Algú que et diu, mira, a mi m'agrada molt el jazz. I dius, home, sí, però entre Thelonious Monk i Glenn Miller, doncs hi ha tota la gamma de cromàtica que tu vulguis, no? I una mica passa amb el periodisme literari, no? Tu posaves aquests exemples, i aquí hi ha Gay Talese, no és Norman Mailer, no és Truman Capote, no és Leonardo Sciascia, és a dir, les variants són moltíssimes i, molt bé, quan què ens interessa o què és l'estil, no? Tu dius, no, per mi tot és periodisme literari, però sense estil no s'entén res, no? Uh-huh. És difícil de transmetre aquesta, és a dir, d'explicar que hi ha tantes variants com prosistes?
No, sí, vull dir, cada estil és una manera de veure el món i el periodisme, i sí que hi ha aquest paral·lelisme, no? A mi és que m'agusta el flamenco, a mi m'agrada el jazz. Hi ha el jazz, quin jazz? Hi ha jazz que et donen ganes de tirar-te per la finestra, i hi ha jazz que serveix precisament per relaxar-te. I en el periodisme literari o el periodisme narratiu, com li vulgueu dir, clar, hi ha una diversitat de veus absoluta, i llavors el postgrau el que intentem fer, no, és donar un tast d'algunes d'aquestes sensibilitats i maneres d'escriure, perquè després els alumnes puguin trobar la seva manera, la seva veu, la seva manera d'escriure a partir d'algun autor que els hagi impactat realment, no?
Portes aquí alguns dels mestres, m'imagino, teus en part també, i que comparteixes i compartiu en el postgrau, no?
Sí, ja amb el postgrau comença a la... Bé, és un recorregut molt personal, perquè no pots fer tot. Bueno, toques Operació Massacre del Walsh, però després se centra bastant en el nou periodisme americà, fins i tot abans del nou periodisme americà dels 60, no? Comença amb una colla de periodistes de denúncia que es deien Muckrakers, que la traducció podria ser... Bueno, el Ferran ens la podria dir, Muckrakers, els que remueven el...
Sí.
Tu, com ho traduiries, tu? El
que passa el rasclet, no? Però sí. Deixa'm-ho pensar una estona. És que això és una dels parells del traductor que la gent creu que és un diccionari en potes, el sentit de dir... No, jo a mi m'agrada traduir perquè necessito temps per pensar cada solució, no? Però bueno, si
que remueven
si surt,
el cien o els que...
Les
escombraries.
Sí, els que furguen, no?
I que és exactament el que eren periodistes de principis del 20, més o menys, als Estats Units. Llavors expliquem com ells encara, diguem, tenien una part més purament periodística i de vegades feien servir el periodisme com una mena de laboratori per explorar temes que després anaven a la novel·la de ficció, no? En el cas dels Muckrakers, doncs, l'Upton Sinclair, doncs, amb les condicions de salubritat dels mataderos de Chicago de principi del 20, acaba fent una novel·la imponent, que és La jungla, que aconsegueix fins i tot que es canvi la legislació, no? I després parlem de com la generació perduda fa una cosa similar, no? L'Steinbeck, abans de fer Les uves de la ira, fa Los vagabundos de la cosecha, no? I veus una mica la diferència d'abordar el mateix tema des del periodisme o des de la ficció. I després arribem al moment del nou periodisme on ja es diu, diguem, es discuteix el lloc hegemònic inqüestionable de la novel·la com a gran artefacte, i es diu que potser s'hauria d'explorar la vida íntima o la psicologia de personatges de la realitat tal com s'ha fet de vegades amb els personatges de ficció, no? I aquí ja entren, doncs, tots els Tom Wolfe, Luca Vitalis, Hunter S. Thompson, i es parla una mica de què és el nou periodisme. Que jo t'havia portat una carta d'amor del Tom Wolfe al Hunter S. Thompson, on es discuteix realment això, l'etiqueta del nou periodisme, no? Que és del 71, li diu: querido Tom, eres un cabrón miserable y un come mierda. Acabo de recibir la carta del 25 de febrero, la que me escribiste en el Grande Hotel de Roma, soguarro. Estás ahí correteando por la puta Italia con ese asqueroso traje de blanco, cobrando 1000 chotos al día y soltando toda clase de chorradas y gilipolleces a esos pobres canolonis que no se enteran de nada. Mientras yo estoy aquí rodeado de montañas y con un frío que pela, en plena batalla con el fisco y mamando vino del malo, con los perros muriéndose de hambre, mis coches explotando y una legión de abogados nazis convirtiendo mi vida en una maldita pesadilla proletaria. Cerdo decadente, ¿de dónde coño sacas la cara dura para decir a los canelonis que estoy loco? Soplapollas despreciable, pum. Yo ya he preparado mi gira italiana para esta primavera y voy a hacer todo el viaje vestido con un uniforme rojo de mariscal de campo y en compañía de 6 guardaespaldas anfetamínicos con los bolsillos llenos de bombas lacrimógenas, y cuando empieza a hablar de escritores americanos y salga a relucir el nombre de Tom Wolfe, por Dios te digo que lamentarás no ser una puta iguana. Vale por ahora, montón de verrugas albinas. Será mejor que me pongas tus asuntos en orden porque el chollo se te está acabando. Antipedagógico, Bill Caneloni, te juro que te trituraré los fémures si vuelves a mencionar mi nombre otra vez en relación con esa baratija del nuevo periodismo que promueves. Cuánta codicia, cuánta maldad. ¿Qué más podría decir? Solo avisarte, y acaba, una vez más, que el martillo de la justicia se acerca y que tu asqueroso traje blanco será tu ardiente sudario. Atentamente, Hunter. Ese Thompson.
M'agrada atentamente.
Quan es parla de me gusta el jazz, no, m'agrada el nou periodisme, clar, vull dir, si t'apropes una mica, no només la diversitat de veus, sinó també la fricció absoluta entre els seus, entre els egos gegantins del nou periodisme, que fa gràcia perquè ells arriben dient vienen los bárbaros i s'ha acabat la figura del gran novel·lista blanc que es reuniu tots a la White Tavern i us sentiu molt importants, i després repliquen amb aquest mateix comportament de macho alfa absolutament agomaníac, no?, entre ells.
Montón de verrugues albines. La col·lecció d'improperis, aviam qui ha traduït això, perquè s'ho va passar bé, jo m'imagino, no?, també, que deixen a Hunter Thompson.
Això està en anagrama, en un llibre de cartes del Hunter Thompson.
Sí, sí.
I qui és el traductor?
Antonio Prometeo Moya. Doncs mira, s'ho va passar buscant també solucions, com deia el Ferran.
Home, està ben solucionat, tot s'ha de dir. Perquè...
Sí, sí. Aquesta jo animo a traduir-la al català, quedaria molt bé, o sigui, també.
No, sí que hi ha una cosa, ara que traieu la tradició del nou periodisme amb tots els seus corrents internes. Sí que hi ha una cosa molt estranya molt peculiar en la mena de crònica de, per dir-ho d'alguna manera, de Foster Wallace, que clar, d'una banda, òbviament és hereu de tota aquesta tradició, sense adscriure's a cap d'ells o semblar-s'hi necessàriament. Clar, Foster Wallace també pot fer les peces que fa perquè té una tradició de 40 anys d'escriptors que anaven als llocs, que se'ls miraven, que s'hi posaven, que en sortien amb la cara trencada o col·locats o s'inventant el que fes falta. És a dir, tota aquesta mirada que, a més, Tom Wolfe, programàticament, exageradament o no, com deies, no?, plantejava com el substitut de la gran novel·la realista social que no s'estava escrivint, no? Tots els postmoderns, diguem-ne, de primera generació, Gaddis i Cooper i tota aquesta colla, s'havien tancat a fer les seves faules. I clar, Wolfe, en el text programàtic, no?, sobre el nou periodisme, deia, bueno, però quan algú d'aquí 100 o 200 anys es miri com vivia i es pregunti, o vagi les novel·les a buscar com vivien els americans d'aquesta època, no ho sabrà. Mm-hmm. Per tant, això ho ha d'explicar algú, i aquest algú, no?, són els periodistes, no? I aquesta fórmula, no?, del plegament entre un assaig, diguem-ne, periodístic, de no ficció, de crònica, amb una voluntat narrativa d'aquesta gran ambició, com deies, de macho alfa, no?, per dir-ho d'alguna manera, sí que és molt peculiar, i crec que està darrere tot el que fa Wallace. Però també hi trobava una qüestió que normalment no s'apunta, que és tota una traducció en realitat europea. Jo tot aquest treball que comentàvem abans del llenguatge, d'aquesta pregunta pel cliché, pel llenguatge degradat, per la de... i pel paper que el periodisme juga aquí, compte. Hi ha un text a extinció, que és el senyor Blandito, si no recordo malament, que són 50 o 60 pàgines, de recreació del llenguatge corporatiu publicista d'una reunió, diguem-ne, del PIS 73 d'experts en màrqueting sobre què fer i què no fer amb un producte, que recordo que James Wood, quan em parlava, deia, clar, de representar aquesta degradació del llenguatge, clar, Foster Wallace et fan passar 60 pàgines de llenguatge degradat. Llavors és una experiència que potser com a lector, el que deies abans ara, no?, et porta a un límit. Però aquesta tradició, aquesta mirada del llenguatge degradat i de la funció que té un periodista allà, a mi em connectava molt amb tota les invectives que ja escrivia Karl Kraus a La Torxa, no?, i que és tota una tradició que després ha anat travessant tota l'escola frankfurtiana i tots els que l'han seguida, no?, en aquestes teles. És a dir, aquesta consciència que en l'ús periodístic, en aquesta idea de que el llenguatge ha de ser immediat, de que s'esplega la novetat o a la notícia, perdoneu, etcètera, etcètera, hi ha una responsabilitat respecte a la llengua que no s'està tenint en compte. I és interessant veure com ja des dels anys 20 ja s'hi estava reaccionant cataclísmicament, no?, catastròficament, de manera, si voleu, exagerada, però crec que molt simptomàtica. I a mi aquesta veta, insisteixo que no sé si Wallace el va llegir o no, entenc que ho ha llegit tot, per tant, pressuposo que sí, però encara que no sigui, diguem-ne, per lectura directa o per influència, sí que connecta molt amb aquesta mirada, no?, de dir, bé, escriure una crònica no és només, diguem-ne, abandonar la cura amb el llenguatge en favor de la cosa, no?, de la realitat representada, sinó que és fer alguna cosa amb el llenguatge. Això no pot deixar-se de fer. El que passa que aquí crec que està la diferència amb el nou periodisme, no? No està en una qüestió de ficció o de posar-s'hi o de, diguem-ne, posar un munt d'exclamacions, com feia Tom Wolfe, sinó que té a veure, ell ho porta per un altre camí, no? Però sí, sí. Hi ha aquestes dues tradicions, eh? No sé
jo, si... Jo al final, potser també estic anant tota l'estona el mateix, no? Però jo veig com una cosa gairebé ètica de dir... Al final hem de dir alguna cosa sobre això, i això és molt important, i és molt fàcil no dir res, és molt fàcil respondre qualsevol pregunta que et faci un periodista amb quatre clixés. Llavors, jo crec que aquesta voluntat sempre de dir alguna cosa és el que el porta a... I jo percebo molt aquesta intensitat, perquè dius, si d'una banda, si de vegades posa a prova la paciència del lector. Comentàvem abans que en un dels seus llibres, a les dedicatòries, que hi ha al final... Hi ha una que és la seva germana, i la frase que posa entre cometes, com que sempre diu la germana, és: a quants lectors vols cabrejar amb aquesta frase? O sigui, quanta gent vols perdre aquí?
Justament.
I és això, però clar, al final també hi ha totes les estratègies per mantenir, perquè el lector no ho deixi, per mantenir l'interès tota l'estona, i aquesta cosa ètica de la intel·ligència, perquè que les entrevistes de Foster Wallace, que pots trobar a qualsevol lloc en els llibres, però pots anar a YouTube i buscar qualsevol cosa, i no el sentiràs dir una cosa que no tingui, per mi, un punt de... Ostres... el que ha dit, no? I això és tan inusual, és l'antítesi dels jugadors de futbol, no? Que sempre saps que respondran, com si diguéssim.
There are these two young fish swimming along, and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, "Morning, boys, how's the water?" And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?"
Clar, jo després amb el Foster Wallace sí que em venia al cap una pregunta que llanço aquí a la taula, no? Però que és, on seria possible aquí fer el que fa ell? És a dir, el...
En quins mitjans vols dir?
Sí, a on, a quina revista tu et plantes amb un reportatge llarguíssim que ja diu que el que surt publicat està retallat, no? Uh-huh. Però on hi hauria algú disposat a entendre això, no? Aquesta mirada... diferent, aquesta hora parlant del cervell dels llamàntols, no ho sé, no?
Perquè el llamàntol representa que és per una revista de cuina o de gastronomia.
Sí, sí, clar, és poc imaginable.
És molta part de la gràcia imaginar de la persona que balla que li parlin de receptes de llamàntol i t'estan qüestionant si fas bé bullint-lo allà, no?
Sí, això és molt terrorisme cultural.
Jo crec que una banda...
Jo dic justament, lligant amb el que comentàveu, segurament perquè es ve d'una certa tradició, això és possible, no?
Sí, però amb el cas català, per exemple, que hi va haver, parlo anys 30, que va haver molts problemes per tenir novel·la establerta, etc. En canvi, el periodisme va ser una força. La prosa catalana deu moltíssim al periodisme. El problema és l'evolució dels mitjans i de la manera i els diners que hi ha tot plegat que genera ha fet que avui en dia doncs, és bastant poc realista enviar algú a pagar-li no sé quants diners que estigui una setmana no sé on i t'escrigui un reportatge de 70 pàgines. Però és cert que en el cas català jo crec que justament la prosa catalana es crea quan envies una sèrie de gent, de periodistes, a cobrar molt poquet pel món, a Europa, i a explicar-te una mica el món.
Miqui, què hem de fer? Jo t'enviaria un creuer durant dues setmanes.
No, jo vaig anar a un. Veus? Que passa que és el que deia l'Anna, clar, evidentment jo no vaig tenir tant espai per desenvolupar, i no ho faria tan bé. Però sí que és veritat que gairebé aquesta no ficció escrita aquí, per exemple, a Barcelona, té un destí molt més prometedor en format de llibre, encara que no hi ha moltes col·leccions que explorin això, que a premsa, no? Que a suplements o que a revistes especialitzades, etc. I això és un problema, perquè en realitat a la gent li agrada, li podria agradar això, no? O sigui, els mecanismes de producció que té la premsa no ho permeten i, per tant, els textos són més escèptics, són menys interessants, i això també de retruc el que fa és que la gent s'interessi menys. I és complicat. També hi ha el format digital, on tu pots escriure sense tant problema d'extensió, però sí, és complicat. És complicat ara mateix un text així, publicar-lo aquí, tot i que hi ha exemples. La sèrie del Caparrós de ciutats llatinoamericanes que s'està fent per entregues, són textos de 8-9 pàgines per capítol i li permeten, el que passa que és com l'excepció absoluta.
No? I també que a vegades trobo que hi ha com un equilibri entre la cosa de la qual parles i com et poses tu en el text, i potser ara mateix a Barcelona doncs, el focus està posat més sobre tu, parlant de la cosa, que no sobre la cosa de la qual parles. I Foster Wallace, evidentment, ella es fa present en tots els seus textos, molt clarament, però aquest equilibri jo crec que no és ben bé el mateix que estem trobant últimament. I això segurament hi fa que el format llibre, que per tant exalça l'autor, probablement té a veure una miqueta amb això. Potser és només el moment que estem vivint i ja està, l'autoficció que se'n diu, etc. No?
Però és fonamental que es torni a fer una mena de canvi, si vols, deontològic o de tot tipus, davant de com es tracten o es fan cròniques o relaten alguns conflictes, no? Uh-huh. O sigui, un exemple molt, molt clar i molt paradigmàtic, que és la guerra a Vietnam, quan va el Michael Herr i fa els seus despatxos de guerra. El títol és irònic, un despatxo és quan dius, doncs, hem tingut tantes baixes, és la informació pura i dura, i el que fa des d'un bon començament és fer el contrari, no? Agafa la idea de posa't en el meu lloc, que li diu tota la gent que viu allà, tant els que viuen allà com els que van a combatre, no? I fa una cosa que et pot semblar pirotècnia formal, però que no ho és. La seva manera d'explicar Vietnam per la revista Esquire és la primera que realment et fa estar en el territori. Va ser determinant, d'alguna manera, pel canvi com els nord-americans veien, estadounidens, mm-hmm. veien aquella guerra, no? I encara ara hi ha conflictes mediterrani, bueno, tants, que si s'abordessin d'una altra manera, menys freda, farien canviar moltíssims caps, no? I moltíssimes opinions, no?
Sí, sí.
No, jo en aquest sentit, agafant el fil de la tradició dels anys 30, crec que efectivament sí que és una tradició que ensenya molt a la literatura catalana en quant a aquesta voluntat d'estil, no? I això, i després ensenya molt per l'altra cosa que comentava el Miqui, d'anar als llocs i mirar i retratar, no? Jo portava, però podien ser molts altres, però portava tres exemples de coses que tinc per casa. Un parell que de fet, bueno, de fet són tres, que estan agermanats perquè hi ha una mena de subgènere que és la fascinació per les nits de Barcelona. Hi ha el llibre d'en Josep Maria Planes que es diu Nits de Barcelona, sobre cabarets, locals de nit. Hi ha el llibre de Sebastià Gasch que es diu Barcelona de nit, sobre artistes. És aquest llibre on surt el nom de Carmen Amaya per primer cop, la Margarida Xirgo. I he portat El sang a les drassanes, de Francesc Madrid, que va sortir traduït fa alguns anys al català, que retrata doncs, els baixos fons del Raval, el barri xino, que és ell, de fet, qui el retrata. No? I em semblen llibres interessants justament perquè són un model d'estil literari. No? I van ser també una manera de guanyar-se la vida per uns quants periodistes escriptors, Pla és l'exemple més recurrent, però són una gran manera de veure com la literatura és, o una certa voluntat d'estil és una bona manera d'intentar analitzar, retratar la realitat, no? Després suposo que sempre el perill d'això és quan la voluntat d'estil passa per davant d'allò que intentes explicar, o és a dir, d'allò que estàs retratant, de l'objecte, no? I això de vegades doncs, són els intents fallits de quan es descarrila o quan el jo s'interposa entre la realitat i el que estàs explicant.
Sí, és l'efecte aquest com de doblatge de Tarantino, que dic jo, no? Quan de sobte els personatges comencen a parlar d'una manera gens creïble, no? Però reprenent el fil que deies tu, és evident que sense aquest exercici literari de fer servir els recursos de composició, d'estil, de lèxic, de la novel·la, al servei dels reportatges, sense això no es podrien explicar alguns baixos fons de Barcelona amb el llenguatge periodístic de l'època. No es podia realment en paraula aquella realitat. No?
Sí, completament. I a més, ara estava pensant... jo tenia per aquí anotada una antologia que va fer el Robert Boynton, un professor, crec, de periodisme dels Estats Units del 2005, que ja parlava de nou periodisme, no? Uh-huh. Que, bàsicament, si ho vaig entendre bé, però una de les coses en què es fixava en Boynton era que aquest nou periodisme cada cop demanava més immersió, és a dir, un periodisme d'immersió radical, és a dir, que per fer una crònica et podies haver de passar mesos o un any en una família, amb uns personatges, en un local o en un espai, no? I a partir d'aquí pensava, o almenys em cridava l'atenció, que estem en un moment, una mica amb el que comentaves, Miqui, que en realitat sembla ser aquests cantors de la mort de la novel·la, no? aquests tanatòfils i tanatògrafs, que els agrada tant proclamar morts de coses, fa temps que estan dient que una, sense caure en aquesta cosa necròfila, però que sí que la ficció ha caigut en un cert descrèdit en favor de la no ficció. I aquí entraven, fa dues setmanes parlàvem de l'assaig, que sí que és veritat que està patint, no? un auge, et desperta un interès, connecta amb certes necessitats lectores, amb certes preocupacions, i crec que hi va acompanyat també una, com a mínim una desena d'anys, si no més, d'un moviment semblant amb la no-ficció o amb tots els gèneres que s'empelten de periodisme, de crònica, d'autobiografia, de tot aquest moviment, diguem-ne, més referencial. És gairebé com si s'hagués produït un retorn a la realitat, deixant enrere doncs, certes fascinacions, això, no? Postmodernes o postmodernes, diguem-ne com vulguem. Però sí que em crida l'atenció el fet de dir, bé, precisament per això, si ara estem tornant a o sembla que ens torna a fascinar el món real, o que estem buscant maneres d'explicar-nos-el, aquí és on crec que tots els gèneres que comentaves de periodisme refets, repensats, explorats, extesos, tenen més sentit que mai. És a dir, Ballard ja deia fa no sé quants anys, al pròleg de Crash, deies que la funció d'un escriptor ja no és descriure la realitat, és inventar-la. És a dir, ja no sabem què és la realitat i el que ens costa és viure-la com una realitat amb sentit.
Sí, perquè més,
per tant, per exemple, aquí el periodisme té una funció fonamental, de dir, bueno, tornem a donar forma a una cosa que ja no ha tingut mai una forma evident, però ara menys que mai.
Clar, i Foster Wallace és un cas clar de que ell no va anar a cobrir conflictes que el posessin en risc. És una persona que explica de seguida que ell, de fet, ni tan sols baixa del creuer quan arriben als ports, no? Vull dir, perquè no es vol veure com a un americà prototípic comportant-se com un americà turista allà, no? Per tant, vol dir que aquesta mirada pot ser interessant a qualsevol nivell de realitat, en els més conflictes actuals que hi pot haver, com en coses més quotidianes i tal. El tema és si pots treure un suc o no, però és evident que costa trobar les condicions per fer un tipus
de... Però no hi va anar segurament per la tele que veia, i que veia tanta tele. Michael Herr, l'exemple que posava abans, el de la guerra de Vietnam, hi ha un moment màgic dels seus despatxos de guerra, que és estan amb un foc creuat, ell va amb el fill de l'Errol Flynn, que és el fotògraf, i de sobte han de sortir de la cantonada on són, i de sobte ell li crida al Flynn, li diu cúbreme, amigo. Llavors es comencen a descollonar els dos, i diu, perquè se n'adonen en aquell moment per què collons estan a la guerra de Vietnam, realment. És a dir, per què han anat? Doncs han anat perquè quan eren uns nens, els seus pares els deixaven a la sala estar sols veient tot de guerres de la Segona Guerra, pel·lis de la Segona Guerra Mundial, mega heroiques, i això els ha conduït a estar en aquella situació de merda a la cantonada, jugant-se al físic, no? I segurament la tele que veia el Foster Wallace no era exactament aquesta, però jo el veig a Vietnam tranquil·lament, no per heroïcitat pròpia, sinó per aquest tipus d'alimentació televisiva.
Sí, d'atmosfera nord-americana, no?
Sí, exacte.
Però sí, amb això que deies dels nivells de realitat, jo aquí tenia, per aquí he notat un llibre que a mi me l'estimo molt, que és un llibre del Jordi Costa, que ja ha passat per aquí alguna vegada, que és La vida mostrenca, no? Que són tota una sèrie de peces i cròniques subtitulades Contracultura en l'inferno postmoderno, que em semblava que justament, a banda de el que sigui el Jordi Costa i com llegeix la realitat, a mi sempre m'ha interessat i em segueix interessant, però sí que fa una mica aquest moviment Foster Wallacià, és a dir, no anem a buscar potser tan lluny, perquè potser en segons quines tries hi ha també un element potencialment exotitzant, de com més lluny més interessant és la cosa, i en canvi estem abandonant doncs, una realitat que per quotidiana gairebé és infraordinària, no? Que ni tan sols la percebem. I crec que el moviment que feia aquí David Mostrenca, que anava a buscar aquestes... el mateix que busca Foster Wallace amb la seva Amèrica, no? És a dir, aquests punts de tensió en què s'esquerda alguna cosa o que revela alguna cosa de la teva vida contemporània, crec que ho fa també de manera absolutament magistral. I que una mica, per això, repetint l'argument d'abans, realment sí que en el moment en què tornes a construir o a, el que deies tu molt bé abans, Miqui, d'emparar la realitat, clar, aquí t'adones el que deia el Ferran abans, que de realitat n'hi ha moltíssima. És a dir, que en el moment en què te la tornes a mirar, sí que és una evidència el que estic dient, però sí que literàriament o periodísticament t'adones que constatar-la no serveix per res, que el que fa falta aquí és pensar-la, donar-li una forma, no? I en aquest sentit, abans deia, no? Foster Wallace, sempre hi veus aquesta intel·ligència analítica, sempre hi llegeixes, no?, el món o la cosa que s'estigui mirant, però és que l'element del triangle sempre és ell, és a dir, són cròniques d'autor, literalment, no? Sí, és a dir, aquí la barreja és aquesta, no? És a dir, no és que vagis a llegir una peça que podria haver escrit qualsevol, sinó que vas a llegir una peça de Foster Wallace, i crec que aquesta reivindicació també de l'autoria, com algú que interpreta una realitat i es fa responsable de la seva interpretació, i potser per això la construeix tant i la anota
tant. I no l'amaga, no? Que això és honest,
sí,
a més.
I és una interpretació més contradictòria, vull dir que no és el servei d'una única idea, que és el que parlàvem abans tots, no? De com planteja les seves idees sense resoldre-les necessàriament. Exacte. I deixant camp a la interpretació de l'actor.
Ell fa evident la seva mirada, i això em sembla... És a dir, la seva mirada, els seus problemets, si es troba bé, si malament, si està desesperat al creuer, si no, i això em sembla... en aquest cas, com a mínim, no hi veig una egolatria, aquesta mania que tant de moda ara, sinó al contrari, una honestedat de jo aquí em planto i amb tot el que sóc jo intento mirar i explicar-vos.
Que és el que fa aquest sí que és un egomaníac, però és el que fa el Norman Mailer a Los Ejércitos de la Noche, no? Fa una primera part on ell s'explica com a personatge perquè nosaltres després el creiem el suficient en una segona part que explica doncs, totes aquestes manifestacions anti-Vietnam, no? I el Jordi, parlàvem abans de periodisme de fires, ell té, voldria que la llegissin els lectors, té una crònica sobre un festival eròtic a Portugal, em sembla que el títol era Bacallau a Tutiplén o alguna cosa així, que va sortir en versió reduïda al Cultures de l'Avantguardia i després va sortir en una versió més llarga en un llibre que hi té sobre porno, que és absolutament... Anava a dir deliciosa, no és la paraula deliciosa, però és molt, molt brillant i molt audaç, no?
Sí, sí, i pensava també en tots aquests cronistes literaris, no? Algú que durant molts anys ha practicat aquest gènere és el Sergi Pàmies. Més que el Monzó, que fa molts anys que està instal·lat bàsicament en la peça d'opinió, no? I que en un cert moment també va fer un reporterisme literari amb Pàmies, fins i tot en una secció enyoradíssima i gloriosa que feien el País, ell i molta altra gent, també en el seu moment Joan Barril, que es deia La Crònica, no? El País Catalunya va crear tot una... va reclutar una sèrie d'escriptors per oferir una mirada sobre qualsevol cosa. En Pàmies se n'havia anat a la recerca de la millor truita de patates per la ciutat de Barcelona, per exemple, i només amb allò, no, del detall, t'explicar tota una visió, evidentment, de la fauna humana que circula per aquests llocs. És un dels gèneres que, lamentablement, en paper han desaparegut o cada cop més han tendit a desaparèixer i per fortuna, sempre ens quedarà el digital. En tot cas, també ens quedaran molts altres noms, no només del periodisme literari o del periodisme narratiu, com bé assenyala el Miqui. No,
sinó... És una discussió del meu Oscarau, que, diguem, sí, una mica l'ideòleg de tot això és l'Albert Chillón, i sempre ell em sembla que li diu narratiu, espero no equivocar-me, hi ha com tota una discussió, jo crec que es pot dir de les dues maneres.
Clar, i després hi ha una variant que és literatura periodística, que també és un concepte que també podríem invocar. En tot cas, avui hem volgut invocar David Foster Wallace des d'aquestes cròniques He ballat breument la conga, gloriosament titulades, seleccionades i traduïdes pel Ferran Ràfols. De manera que moltes... Jo tenia també, i aprofito abans d'acabar, per sadollar un dubte a propòsit de... Perquè ara en podem celebrar en llibreries, efectivament, aquest llibre, però també Records del futur, de Siri Hasbet, Colm Toivin, amb Mares i fills, i, per exemple, Pica't el cor, de Melino Tom, totes elles traduïdes pel Ferran Ràfols. Quants Ferrans tenim, diguem, a disposició del món? Quan dorms, com ho fem?
Ets com no, el Dumas, no? Tens a tota la família treballant.
Enhorabona,
en tot cas.
Això es pot respondre de moltes maneres. Una és... Surten molts mesos de feina a la vegada, sí, i jo, sí, sembla, sí, que... I encara en sortirà un altre, que es diu
Amic, passa als actors,
de Sigrid Núñez, que sortirà el mes que ve, o d'aquí... No, 10 dies ja falten, o sigui que surt ja. I realment, jo era conscient de dir, realment el maig semblarà que m'he multiplicat. L'altra cosa és que si et vols dedicar a la traducció literària i et vols dedicar a això exclusivament, o gairebé exclusivament, fora d'alguna classe, alguna cosa que facis, doncs has de treballar molt, i moltes hores, molts dies, dissabtes, i moltes, bueno, fins molt tard, i és això. Llavors has de ser un apassionat de la literatura i tenir una certa resistència. Si us hi fixeu, fora d'un parell d'exemples, traductors veterans molt habituals no trobareu gaires. Yeah. Això jo vas em pregunto per què. És a dir, sí, hi ha la Dolors Udina, hi ha l'Anna Casasses, són casos concrets. Però la majoria de gent fa uns anys molt i després es busca una sortida. I llavors això, a mi m'encanta, és una feina que celebro poder fer, però que requereix moltíssimes hores, i el que faig és treballar molt. I ja està. Ara, també ha coincidit que he fet autors, a més, tots aquests autors ja els havia fet, per tant són autors que ja els coneixes, la Notom la faig des de fa 15 anys, que ja, com si no la deixo de fer perquè seria, em faltaria alguna cosa, no? Si un estiu no la fes. Bueno, és una miqueta la vida del productor.
En tot cas, t'ho agraïm com a lectors, perquè ho hem dit abans i tornem a dir, la traducció és meravellosa, de manera que gràcies un cop més per tots aquests títols, i avui singularment per Foster Wallace. Gràcies, Miqui Otero, també per compartir, com sempre, la sessió. Borja, Anna, fins la propera.
Fins aviat.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I després d'embarcar-nos al Nadir i de jugar a tenis i d'anar de creuer amb Foster Wallace i companyia, tornem a rebre el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Estic bé, estic bé.
Sí, no vens a cap creuer?
No, Déu me'n guard.
Que, com sempre, ja sabeu que ens porta llibres singulars, aproximacions culturals diverses a la realitat catalana, des d'òrbites, ficcions i temàtiques tan diferents i tan curioses com la d'avui, que només veient el subtítol ja m'estic fent moltes preguntes.
Sí, déu-n'hi-do avui, el viatge d'avui, eh? De la mà d'un novel·lista italià viu, que es diu Valerio Evangelisti, que ens porta a conèixer un català universal. Mm-hmm. Però és un català universal d'una gran, gran influència a la seva època a nivell europeu, però curiosament no surt mai a les llistes dels catalans universals. Es deia Nicolau Eimeric de Girona i era el gran inquisidor d'Aragó. El fet que fos el gran inquisidor d'Aragó és una raó suficient perquè no surti a les llistes de catalans universals, diguem-ho clarament d'entrada. És a dir, era l'organitzador de la repressió religiosa contra les diferents heregies, bruixes, bruixots i altres persones sospitoses. un personatge d'una gran, gran influència a la seva època, però no gaire estimat, que s'havia enfrontat directament amb el rei Pere el Cerimoniós, que no devia pas ser poca cosa, enfrontar-se amb el rei, i que no en va sortir gaire escaldat. O en un moment donat va haver de marxar de Catalunya, però després va tornar. Va tenir prohibit predicar a Barcelona, però va predicar a Barcelona. Era algú que devia tenir realment un poder molt gran. Per exemple, se sap que va intentar anihilar l'obra de Ramon Llull,
caram,
que trobava que era una font d'heretgia constant. I és autor d'un llibre molt famós per la seva època, que era el Directorium Inquisitorium, Manual de l'Inquisidor. Avui seria una mica com apreneu a torturar els vostres veïns sense sortir-ne escaldats. Alguna cosa així, De fet, era un llibre enfocat sobre la bruixeria, com identificar bruixes i bruixots, com fer-los confessar la veritat i què fer-ne al final. Era, de fet, un intent de racionalització de l'ús de la repressió. És a dir, des del punt de vista del segle XIV, on ens situem, era un intent real de moderació de la tortura i de la repressió. Però avui, evidentment, fa feredat. De fet, amb una mica d'hipocresia, perquè en el llibre sembla que digui que la tortura és enganyosa i ineficaç, deia. Però la tortura la va aplicar amb un entusiasme i una dèria realment remarcable, si es pot dir així, fins i tot saltant les normes de l'època, que déu-n'hi-do si eren laxes amb això, que deien que no es podia torturar dues vegades la mateixa persona per la mateixa raó.
I això s'ho va saltar.
Entre altres coses.
Sí,
és un dels personatges històrics que surt al Jo confesso de Jaume Cabré, per exemple. Doncs aquest Nicolau Eimeric de Girona, antipàtic, absolutament antipàtic, és el personatge principal de 11 novel·les, una sèrie de 11 novel·les, una saga d'aquest doncs Valerio Evangelisti, que l'ensenya com un personatge absolutament antipàtic. Això té un cert mèrit, perquè realment entres dins la novel·la i ja saps que et trobaràs amb algú capaç de fer realment torturar qui sigui per lluitar contra totes les malifetes que assalten la fe veritable. Són novel·les molt estranyes. De fet, són novel·les gairebé de ciència-ficció. Llavors, com casar un personatge del segle XIV amb la ciència-ficció és tota la dificultat. Trobo que se'n surt bastant bé, amb un punt d'indulgència que demana el lector, per això, perquè són viatges estranys. Agafaré, per exemple, Le catene d'Eimeric, que és la segona novel·la, Les cadenes d'Eimeric, del 95, que és la primera que vaig llegir, que realment em va deixar bastant parat per totes les coses estranyes que surten. És Eimeric als Alps, com Tartarin o Tintín, que se'n va fer un passeig per allà i inevitablement topa amb possibles heretges i llavors té el poder que li ve directament del papa per reprimir tot el que calgui reprimir. I es troba allà als Alps amb unes persones que semblen haver patit unes transformacions físiques prou estranyes perquè, per exemple, un adolescent tingui un cap d'asa. Coses que són estranyes i que demanen realment una mica d'indulgència a priori per creure en la versemblança de l'orat, però vaja, vas continuant. Llavors, saltant de capítol en capítol, també saltem d'època en època i costa molt per acabar entenent la relació amb tot, però finalment ho aconseguim. Per exemple, ens trobem amb nazis refugiats a Panamà als anys 50, ens trobem amb romanesos que estan tombant la dictadura de Ceausescu, i ens trobem en un futur no gaire llunyà en què hi ha unes guerres estranyes amb soldats genèticament modificats. La gran pregunta és com això, com ho fa anar l'autor perquè sigui coherent i sobretot perquè sigui coherent amb la presència de Nicolau Eimeric al segle XIV i no es mou del seu lloc. Ho aconsegueix, curiosament, té un cert mèrit. Va de ciències, va de falsa alquímia, de falsos alquimistes, però al final se'n surt i veiem que de totes maneres hi ha un fil molt clar entre Eimeric i els nazis, això sense cap dubte, i per tant ja ens pot, és un fil que ens pot conduir. Per mi el mèrit principal d'aquestes novel·les és que dibuixa un personatge rotundament antipàtic, rotundament negatiu, rotundament repugnant, però que tanmateix és el protagonista principal i que aguanta com a protagonista principal. I, de fet, ho sabem, però potser no ho diem prou. A Catalunya no tot han estat sempre flors i violes. També hem tingut les nostres coses una mica vergonyoses i també crec que està bé de veure-les de tant en tant.
I recordar-ho, i fins i tot si és... Fins i tot quan és convocat des de la ficció i des d'una sèrie tan particular com aquesta, no? Efectivament, com deies ara, entre la ciència i l'alquímia, diu el subtítol, aquest enigma captivador que travessa segles i que ens porta aquest personatge fosc.
Fosc, molt fosc.
De la nostra història. Déu-n'hi-do, gràcies, Joan Lluís, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui amb un dels millors creuers que s'han cantat mai, obra de De Gregori. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Janol a la producció, en Rosa Silloé a la consola i un servidor, David Guzmán. Des de l'àlbum homònim, El Titanic, de Francesco De Gregori.
La prima classe costa 1.000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore, dal bocca a porte, odore di mare morto. Se il capitano mi stia a sentire, ho belle pronte le 1.000 lire, in prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere fra le mani. Con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante. Si viaggia male, questa cuccetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale. Ma noi cafoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori, che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo, e quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo. Sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare in mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica, e gira e gira che piove e nevica, per quei ragazzi di terza classe che per non morire si va in America. Marconista sulla sua torre, le lunghe dita celesti nell'aria, trasmetteva saluti e speranze per questa crociera straordinaria, e riceveva messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo. Comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. E la ragazza di prima classe, innamorata del proprio cappello, quando la sera lo vide ballare lo trovò subito molto bello. Forse per via di quegli occhi di ghiaccio così difficili da evitare, pensò magari con un po' di coraggio prima dell'arrivo mi farò baciare. E com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica, per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci.
sposarci, si va in America.